Continuem a l'espai interreligiós, en aquesta ocasió, com és habitual, la segona mitja hora i per arribar a les 9 del matí escoltarem què és el que diu la religió catòlica a través del rector de la nostra parròquia de Sant Romà. És mossèn Martirià Frugada, el tenim aquí amb nosaltres, molt bon dia.
Bon dia a tothom i bon cap de setmana.
Avui ens convida a fer una visita virtual per al conjunt de la parròquia, oi?
Més que tot a dintre de l'església parroquial, però també en podem dir un altre tret.
Primer, però, escoltarem quin és el missatge, la reflexió que ofereix Francesc Pardo.
Escoltem, doncs.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. El missatge del sínode sobre els joves, la fe i la vocació. A finals del mes d'octubre es va acabar la celebració del sínode de bisbes sobre la fe, els joves i la vocació. En el document elaborat pels pares sinodals, però, s'afirma explícitament que el sínode continua. Ara, en cada diòcesi, en cada comunitat parroquial, en cada associació i moviment, sobretot de joves. S'esmenta com a actitud permanent la sinodalitat, que significa fer camí junts com una manera de ser i de fer de tota l'Església. Per això, encara que han passat mesos, és bo recordar breument els punts ferms del document elaborat per l'Assemblea Sinodal. Aquest document, de 167 punts, recull el treball preparatori de 2 anys d'escolta dels pastors, dels joves mateixos, dels experts religiosos, laics, educadors, i les reflexions, aportacions i discerniment dels pares sinodals. Concretament, hi ha unitat i continuïtat entre el document de treball utilitzat com a pauta i el document final aprovat pels 2/3 dels participants i entregat al Papa, que n'ha autoritzat la publicació. També s'assenyala que, d'alguna manera, el procés sinodal continua, perquè el document és un mapa per guiar els passos que cal fer properament. El fil conductor. La narració dels deixebles de Maús ha estat el fil conductor per entendre la missió de l'Església en relació amb les joves generacions. Jesús camina amb els deixebles i els escolta. I després els ajuda a discernir els fets amb la seva paraula i a la llum de les Escriptures. Els reconeixen en la fracció del pa i tot seguit retornen ràpidament a trobar els seus companys. Eixos vertebradors o parts del document. Es posà a caminar amb ells, se'ls obriren els ulls, es varen aixecar de taula i se'n tornaren. Són els 3 grans moments de la narració i les 3 parts del document conclusiu. Es posà a caminar amb ells. Tota l'Església ha d'estar amb una actitud d'escolta, tal com ho ha estat el sínode. Cal una escolta dels joves amarada d'empatia, feta amb humilitat, paciència, llibertat i disponibilitat, que permeti dialogar amb ells perquè siguin escoltats, reconeguts, acompanyats eclesialment i socialment. Per això cal que els pastors escoltin i cal preparar homes i dones per acompanyar els joves. El document recull les fortaleses, els desafiaments i vulnerabilitats que viuen els joves en les diverses cultures. Se'ls obriren els ulls. Afirmació central. Déu parla a l'Església i al món per mitjà dels joves, que són un lloc teològic. S'afirma que Jesús, jove entre els joves, ha de ser l'exemple. Esdevenir adult és el camí que han de fresar els joves, i aquí és significativa la reflexió sobre la llibertat ferida i redimida, sobre la pròpia missió, l'autoritat, la família, la fe. És en aquesta part que es troba el capítol sobre el misteri de la vocació o vocacions com a gràcia i llibertat. Se'n tornaren sense tardança, invitació a una conversió espiritual, pastoral i missionera, caminant amb els joves, assumint el desafiament digital, reconeixent i valorant la dona, tenint present la dimensió de la sexualitat i l'afectivitat. L'acompanyament vocacional i la crida a la santedat, remarcant el testimoni de santedat de molts joves en el món d'avui, clouen el document. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Acabem d'escoltar aquesta reflexió que ens ofereix Monsenyor Francesc Pardo, el bisbe de Girona, i després d'haver-lo escoltat, ara tornem a saludar Martirià Brugada perquè el nostre rector avui ens vol explicar doncs, aquestes visites guiades que ofereix de tant en tant pel conjunt de la parròquia.
Sí, ahir mateix hi havia un grup d'alumnes del col·legi o del centre Coll i Rodés que han vingut a visitar l'església i evidentment venen a veure no només un espai de culte sinó també en aquest cas nostre un element destacat de la, dintre del que és la població.
I quants alumnes hi havia?
Ahir era una vintena, sí. Però en venen d'altres també, d'altres centres, i també venen grups d'un grup d'acolliment que se sol fer des de l'administració de l'Ajuntament, que després els hi ensenyen els principals llocs importants de lo que és Lloret de Mar, i també, evidentment, venen a visitar l'Eglésia i sempre m'agrada acollir-los i parlar amb ells.
Com es planteja, doncs, aquesta visita a l'Església?
Bé, abans que res, una benvinguda a la plaça, no?, per situar-nos i per explicar que aquesta església, l'Església de Lloret, és la segona, tota vegada que des del 1079, almenys, tenim constància de l'Església de les Alegries, que va ser la primitiva església parroquial. Possiblement hi ves també encara l'Església de Sant Quirze, que sembla que és fins i tot una mica més antiga que les Alegries, però no tenia aquesta categoria d'Església parroquial que va tenir després les Alegries. I que a partir del segle XV, a finals del XV, començament del XVI, la parroquialitat, o sigui, el fet de que sigui l'espai d'acolliment de la parròquia, va ser la que tenim ara. Es va construir a començament del segle XVI i bueno, es va acabar en 1522 aproximadament. La nostra església parroquial, hi ha una cosa que s'oblida, que quan es va construir ja tenia no només tenia la finalitat d'església parroquial, a part, diguem-ne, que en aquell moment les esglésies també eren lloc de trobada on s'hi feien les assemblees populars per decidir alguna cosa de la població, així. Però en el cas de la nostra església s'oblida que també era una fortalesa. Era un lloc, i això es pot veure perfectament mirant els voltants, els murs de l'església, on s'hi veuen allà on hi havia els matacans, on es veien si entraven, si venien pirates o així, i es podia defensar des de l'interior de l'església, com també hi ha les espitlleres, que era també allà des d'on podien tirar fletxes o tirar altres elements de defensa. A part, diguem-ne, el que és la torre, el que és ara el campanar, que també era un lloc de... Esclar, ara perquè la torre queda envoltada d'edificis que són més alts, però hem de pensar que 500 anys gairebé era primera línia de la platja i des d'allà es podia veure si a la platja hi havia algun element sospitós i es podia avisar la població. Aleshores, si hi havia algun element, a part de les altres torres que hi havia, el que és la fortalesa de l'Eglésia, que també tenia una doble porta, una de ferro i l'interior pròpiament, doncs servia per refugiar-se i la mainada, la gent gran, les dones, i a més, doncs, també des de la torre es podia organitzar una defensa.
Mm-hmm. Per tant, ens està dient que primer la torre, el campanar, era una torre on es divisava els possibles enemics i una torre
una
de
torre
defensa?
Més, una torre més.
No era campanar, pròpiament.
No, això va ser, esclar, es va aprofitar l'element arquitectònic. A veure, atenció, les campanes són també per avisar, i podien avisar, per exemple, el que se'n deia abans a sometent, que era defensa, no? Defensar-nos, tots a defensar-nos. I després podien avisar foc, podien avisar per diferents problemes que hi podia haver-hi en la població, a part, diguem-ne, de què servien d'anunciar, si s'havia mort un home, si s'havia mort una dona, això es podia distingir amb els tocs de campana antigament, si era una criatura, si era si havia mort cap al barri d'un costat o de l'altre, i a partir d'aquests elements, si la gent sabia que aquell barri hi havia una persona que estava malalta o que estava així, doncs podien saber si havia mort d'aquella família o d'aquella altra, no? Era la funció de les torres. Era... Després, quan arriba el moment, s'hi instal·la un rellotge que també està en aquest moment força abandonat. No està mal perquè el ferro no es fa malbé, però si es pogués instal·lar en un lloc més visible, que passa que l'església, malgrat tot, és petitona i no es pot instal·lar en gaire més lloc. De moment està guardat en un lloc segur, el rellotge, diguem-ne, mecànic, que és un rellotge que també té els seus 300 o 400 anys, ara no m'ho facis dir quants, i que és un rellotge absolutament mecànic, no? Evidentment això no és visible, però és un element també, tant de bo trobéssim la manera de recuperar-lo o de reinstal·lar-lo en un lloc que es pogués veure bé la maquinària.
El que passa que ara, intentant recuperar l'orgue antic,
tenim prou feina, eh? No? Segurament no seria tan complicat recuperar el rellotge, però evidentment també té la seva feina, I però no seria tan complicat, perquè l'orgue, és clar, parlem de 1.500 tubs i tota una instal·lació de conducció d'aire, és molt més complexa i molt més tècnic. Són elements d'aquests que han quedat a dintre de l'església que evidentment s'haurien de trobar la manera de rehabilitar, a part, diguem-ne, sobretot l'orgue, evidentment, però també hi ha aquest rellotge mecànic.
Llavors, se'ls fa entrar dins?
Se'ls fa entrar, atenció, abans d'entrar sempre faig llegir la inscripció que hi ha a la portalada. Hi ha una inscripció que està feta amb un català molt, molt nostre, diguem-ne, a part de que les lletres, la grafia, no és evidentment el tipus de grafia que fem servir ara, no és grafia per entendre'ns d'ordinador, És una grafia que si no coneixes cada una de les lletres o si no te donen abans la traducció et costa de desxifrar. Però que diu clarament que aquesta església fou edificada allò de Déu i de la Verge Maria i de Monsenyor Sant Romà el dia de Santa Magdalena, o sigui, el 22 de juliol, de l'any 1510, i fou acabada el 1522, i va costar 3.000 lliures de fer. El valor actual de les lliures d'aquella època no sé quin deu ser, però, esclar, podem comptar de seguida com, almenys, cap a 3 milions d'euros el que hauria costat en aquell moment la construcció de l'església.
12 anys per fer l'església.
Sí, perquè moltes vegades érem treballadors del mateix poble, per exemple, pescadors, quan no hi havia feina a pescar, doncs es posaven, o pagesos, quan no era temps que no era de collita o de sembrar, es posaven a treballar dirigits per un mestre d'obres, que era el que portava la construcció. Això seria una cosa de l'entrada, i després, a banda i banda del portal principal, perquè els portals, els altres dos portals que hi ha, un a cada costat del portal principal, són posteriors, dels anys 50, tot i que volen imitar una mica el gòtic, però són diferents, per donar més sortida a l'església, que quedava molt enxugada. Hi ha els capitells, que hi ha unes petites escultures que no han estat prou ben valorades, jo penso. Són coses d'aquestes de l'església que de vegades donem molta importància a les imatges grans o d'altres coses, i per exemple a la façana hi ha un parell o tres de passatges bíblics que són molt, diguem-ne, sintètics, molt resumits, però que són perfectament visibles. El pecat de Adán i Eva, com és lògic a l'entrada de l'Eglésia, t'has de purificar del pecat, i després també hi ha el David i Goliat, i a banda, diguem-ne, dues escenes de pescadors que no tinc encara acabades de desxifrar, però una podria ser una pesca miraculosa de l'Evangeli i una altra que no sé quina pregunta pot ser. Jo penso que és quan Jonàs és llançat a l'aigua, no? Són dues escenes que són també dintre aquests capitells de l'entrada de l'Eglésia i que tenen molt d'interès. Jo penso que no estan prou valorats. Entrem a dintre l'Eglésia i la primera cosa que explico és que aquella Eglésia és una nau que ve a ser com un vaixell invertit, de manera que la quilla i tot la, queda a la banda de dalt. I explico que és aquesta la mentalitat de lo que és la construcció gòtica. Uns arcs que surten d'unes pilastres i amb les pilastres s'aguanta tota la construcció i amb aquests arcs. De manera que si buidéssim entremig dels arcs, no s'ensorraria l'església, sinó que tot està en dependència d'aquests arcs, que ho aguanten tot. Això sí, si traguéssim un arc, sí que baixaria una part del sostre. I tots aquests arcs conflueixen en el que en diguem les claus de volta. I aquestes claus de volta venen hi ha també unes representacions. Hi ha d'una banda Sant Romà, d'altra banda la Mare de Déu i d'altra banda Santa Magdalena, tota vegada que aquesta església va ser beneïda, diguem-ne, o començada o acabada el dia de Santa Magdalena, i la figura de Sant Pere com a protector dels pescadors, i per tant doncs també té la seva importància dins d'aquesta eclèsia. Més serien els pescadors els que aportarien més a la construcció, ja sigui per jornals o ja sigui també per una part de la pesca dedicada a les eclèsies com es feia en aquella època. Després venen les capelles laterals, que són ampliacions. Hi ha les dues primeres que estan més a la banda oriental, que estan dedicades una a Sant Antoni, que era per tant la capella dels carnissers, dels negociants de bestiar, i l'altra dedicada a la Mare del Roser. Ara actualment una continua a la Mare del Roser i l'altra està dedicada a la Mare del Carme. I les que són més a la vora de l'entrada, una està dedicada a la Immaculada i l'altra als pescadors, i aquestes serien dues capelles molt més posteriors, és a dir, gairebé 200 anys després de les dues primeres que es varen construir. Les dues primeres tenen també en les arrencades dels arcs i tenen també uns capitells, diguem-ne, d'un estil semblant al que hi ha a la porta de la façana, a la porta principal, i que també tenen el seu interès amb flors, amb escuts heràldics, que s'haurien de desxifrar i així sabríem qui va pagar aquelles capelles, etc. I les claus de volta també tenen el seu interès. D'una banda, allà on hi ha la Mare del Carme hi ha Sant Antoni Abat, d'altra banda, on hi ha la Mare del Roser, hi ha la Mare del Roser encara, també la clau de volta, i les altres dues capelles noves, les que estan més cap a Occident, en una hi ha la Immaculada Concepció i l'altra hi ha Peixos, perquè era la capella dels pescadors. Bé, això seria el que és la nau central. La nau central amb les dues capelles. A part, hi ha el cor. El cor també és una ampliació posterior per situar-hi la gent que cantava, la gent que anava amb instruments, etc. I actualment és allà on hi ha l'orgue de tubs que estem doncs, en procés de restauració i esperem que ho puguem anar-ho fent.
I la sala on hi ha el baptisteri, em sembla que és?
Sí.
Com es diu aquella sala? Perquè, clar...
Actualment és el baptisteri. Sí? S'havia dit, en temps de mossèn Benet, va parlar de les escoues.
Les escoues.
Però allò és el baptisteri actualment, i en els seus inicis allò va ser pensat com a sacristia. Actualment la sacristia, el lloc allà on guardem la roba, els instruments, els llibres, etc., queda ben bé darrere de l'altar. M'he deixat de parlar d'una cosa important. La nostra església, tota vegada que és de, podem dir, de construcció medieval, encara que sigui ja gairebé del segle XVI, millor dit del segle XVI, doncs té una clara orientació. Què vol dir una clara orientació? Doncs senzillament que s'hi entra per Occident, que és el lloc dels morts, tradicionalment, ja des de temps dels egipcis, els morts es posen al costat, diguem-ne, al costat de la mort és al costat d'Occident. D'aquí ve la paraula Occident, un mor al sol. I la plaça de l'església és al costat occidental, i si és grat una mica per aquells terres, doncs de seguida surten, tinc entès que de seguida surten ossamentes, i per tant recorda molt bé que aquell era el lloc d'Occident. En canvi, al costat contrari, que és allà on hi ha actualment l'altar, és a Orient. D'aquí ve la paraula orientar. Una església, en aquest cas, queda orientada en aquestes antigues, gairebé totes les que hi ha les alegries mateix, estan orientades, és a dir, miren la capçalera cap a Orient. De manera que quan sortia el sol, el primer raig de sol entrava per la finestra que hi havia a aquell costat i donava una llum especial sobre l'altar creant una mística entorn de la llum, que això els temples antics, no només els cristians, sinó tots els temples, solen jugar-hi amb la mística de la llum, i això és important. Bé, fa, diguem-ne, 100 anys, una mica més, es va veure que l'església era menuda, era massa petita, la població va créixer, es necessitava una mica més d'església. Què es va fer? Es podia haver optat per allargar-la, però es va optar per fer dues capelles grans al costat. Jo sempre dic, quan explico, que si miréssim la planta de l'església des de dalt, des de sobre, seria com si veiéssim una figura de Mickey Mouse. És a dir, una figura central, que seria el seu cos, i dues grans orelles, que són les capelles laterals. Uh-huh. Una dedicada al bateig i l'altra dedicada a l'Eucaristia. Per tant, no ens ha d'estranyar, una cosa que també faig notar i que a l'hora de restaurar-ho ara fa 15 anys varen tenir molt d'encert, és la capella baptismal, quan entres a dintre, et dona la sensació que t'immergeixes a l'aigua. Per què? Perquè hi ha un color blavós, com si estiguessis a dintre l'aigua, com si t'havessis submergit, immergit. Que això vol dir la paraula bateig. Bateig vol dir immergir-se. I en canvi, contràriament a la capella del Santíssim, que semblaria que és la que hauria d'estar més il·luminada per el que sigui, té un color més fosc i vermellós, com si t'immergissis a dintre el vi, amb tota la mística del vi dintre el que és l'Eucaristia. I per tant, doncs, són dos capelles molt singulars que sobretot des de fora donen molta personalitat a la nostra església, aquest record d'arquitectura modernista tipus mozàrab o oriental. Fins i tot hi ha gent que pensa que això ha sigut o que és una mesquita, no? Mm-hmm.
Encara en el baptisteri s'exhibeix el retaule?
I tant. Sí? Allà hi ha el retaule d'en Pere Serafí, sí, que del segle XVI, que és el que seria el primer element decoratiu que es va posar a l'església quan es va tenir l'església construïda. I allà hi ha la part central, que es va restaurar fa uns anys, abans de venir jo, fa 3 anys o així, doncs es va restaurar perquè la pintura es havia ressecat i saltava i era perillós, doncs les plafons centrals representen escenes de la passió de Jesús i una representa l'adoració dels mags, que queda a dalt de tot. Són 5 dedicats a Jesucrist. I després als costats n'hi ha 2 en un costat i 2 en un altre que representen escenes de la passió o del martiri de Sant Romà i del seu deixeble Sant Barull. Són aquestes 4 peces del retaule que estan dedicades a Sant Romà Diaca, que va anar a Antioquia, va predicar l'Evangeli allà, el varen denunciar davant del tribú, després el varen martiritzar i finalment varen matar primer Sant Barull i després amb ell.
La sala en si dona les condicions pel manteniment, per la conservació del retaule?
A veure, cada mig any, diguem-ne, hi ha un element per controlar l'humitat, i això cada mig any es ve recollir des de la Generalitat per comprovar a veure si està. Després també hi ha un sistema d'alarma, perquè sobretot perquè jo no crec pas que s'ho puguin emportar així com així, perquè són taulons, unes peces força grosses, però no convé que ningú toqui. Per tant, hi ha unes alarmes que impedeixen que si algú s'hi acosta per tocar-ho, doncs saltarien de seguida, o per fer-hi una bestiesa, per pintar-lo o així. Primer anem a una capella i després anem a l'altra. I després pugem, en el cas del que vaig fer ahir, després vam pujar dalt en el presbiteri i explicar el que és allò del presbiteri. Ja, també parlem una mica de les imatges, el perquè de les imatges, quines són aquestes imatges que es veneren aquí, aquesta església. Després la importància de l'altar, la importància de diferents llibres que fem servir, els diferents vestits, tot això ho vaig fer-ho, diguem-ne, a l'entorn de l'altar major i en el presbiteri, el lloc de la celebració. I és aquí, doncs, el que és pròpiament les dependències interiors, no hi entrem, bé, tampoc ningú m'ha demanat si véssim d'entrar, que passa que tampoc hi ha tant de temps, perquè et venen, et diuen una hora, venen 5 minuts tard i 5 minuts abans han de marxar perquè han d'anar cap a classe altra vegada, no? Per tant, de seguida, entre la xerrameca, les preguntes que puguin fer els nois i noies i les persones que venen, de seguida han passat 3/4, quasi bé l'hora.
Cada quant fa aquesta mena de visites?
Sempre que m'ho demanen.
Només, dir, només quan ho demanen?
Sí, sí, sí. Bueno, sí, si hi veus més interès per fer-la, també es pot organitzar des de la parròquia un cop al mes o així, no seria pas cap problema per part meva.
Ho dic perquè tranquil·lament també podria afegir-se en el seguit de visites guiades que es fan al Museu Obert de Lloret, per dir alguna cosa, per dir...
Sí, no, cap problema, per part meva, mentre m'avisen el dia... clar, si ho fan, per exemple, un diumenge al dematí, difícilment podré fer jo de guia i difícilment es podrà visitar dintre l'Iglésia, no? I un dissabte a la tarda també ha d'haver una mica just, perquè tenim... hi pot haver-hi també casaments, hi pot haver-hi batejos o així. Avui, ahir mateix vàrem haver de combinar un enterrament i després la visita aquesta i també una altra entrevista que tenia en un altre lloc.
Per anar acabant, què li falta a l'Església?
L'Església, bé, li falta potser...
A part de l'orgue, que s'ha de restaurar del tot,
Bé, jo diria que moltes esglésies del nostre entorn té unes qualitats, diguem-ne, unes dimensions adequades, potser un pèl massa petita, això sí, però això no es pot pas arreglar. I després té alguns problemes estructurals, com la calefacció que no acaba de funcionar. En fi, cosetes d'aquestes n'hi ha vàries. Potser hi falta una mica més de llum natural, però això és també difícil d'arreglar, perquè tot i que hi ha força llum, força claror, però jo penseu que l'Iglésia sempre m'han agradat que fossin llocs plens de llum, no? Perquè, com diu Jesús, són fills de la llum, no? I de vegades dona impressió, quan entres a segons quines iglésies, que són fills de la foscor, no pas de la llum.
Faltarien finestrals amb grans vitralls, potser?
Per exemple, esclar, aquí ja n'hi ha alguns de vitralls, Sobre l'orgue hi ha una rosassa amb la, que representa la coronació de la Mare de Déu. Després, sobre l'altar major, banda i banda, hi ha un que representa el cor de Jesús i un altre el cor de Maria, i després hi ha uns vitralls a dintre la capella font de la capella del Santíssim representant els evangelistes, però jo trobo que n'hi falta unes migues. Tenint una església que és de tradició gòtica, els laterals també seria bonic que hi haguessin més vitralls, com també seria bonic allà on hi ha la Mare de Déu de Loreto, la que presideix, també fos acompanyada d'un gran finestral que donés a l'exterior. Però a l'exterior també ha estat, l'Iglésia aquesta ha quedat rodejada d'edificis que impedeixen que arribi massa la llum natural, no? Però fora d'això, no crec que... Són problemes que hi poden haver-hi de tipus molt circumstancial, de vegades el tema de la llum, de vegades el tema de la calefacció, de vegades coses dels altaveus, pot haver-hi coses d'aquestes que no acaben de funcionar, però que són petits problemes, el que és exactament el que és l'Iglésia.
Doncs no és una visita visual, sí virtual, ens l'ha explicat, i crec que ens hem fet una idea.
Sí, només acabar que dir que l'entrada de l'església, entrant a l'esquerra, hi ha un lloc que es poden recollir unes guies en diferents idiomes. En aquest moment se n'han d'acabar de titular alguns, però en aquest moment els tenim en català i castellà, òbviament, després en francès, en anglès, en alemany, en rus, en polonès, i em penso que n'hi ha algun altre. Italià, perdó. I si surten altres voluntaris que ajudin a fer les traduccions, potser en farem d'altres, no? Però és una manera també d'acollir a la gent que venen a visitar l'església. Aquí, d'alguna manera, s'ha de fer referència a allò que sempre he dit, que quan es va en un santuari, quan es va en una església, pots anar-hi com a turista, però s'ha d'aconseguir, i hem d'aconseguir els que tenim aquestes responsabilitats, de que la gent allà s'hi trobi com a creient i em surti com a ple de pau i de sortir d'aquella trobada, de veure tot aquell espai.
Doncs ens quedem amb aquestes paraules. Gràcies, Martirià Brugada, per ser aquí un dissabte més amb nosaltres.
Fins un altre. Adéu-siau.